Ràdio Autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, salut i força. Joan Calafat.
Senyores i senyors, siguin benvinguts a una nova emissió de Salut i Força i benvingut també a un nou any. 2016 arranca el nostre programa, la nostra tertúlia habitual dels divendres, en la presència d'alguna de les veus més reconegudes del món, de la sanitat i del periodisme a les Illes Balears. Primer de tot, rebin els nostres desitjos de pau, salut i felicitat i a l'entrada del nou any, juntament amb l'esperança de que hagin gaudit tant com hagin pogut, d'aquestes festes que afronten ja la seva recta final a l'espera de la sempre entranyable celebració del Rei Mats el proper 5 de gener. Han estat aquests un dies de molt de dinars, sopats, sortides i sobretaules molt prolongades i amb abundància de menjar i de begudes alcohòliques, esperant que, com a mínim, hagin seguit els nostres consells saludables i hagin procurat no abusar en excés dels copiosos menús nadalencs. Ja saben que un consum excessiu o una saturació de menjar mai no és convenient per a la salut i que, especialment si patim determinades malalties, resulta més que convenient fer bondat a la taula. Com tots els divendres, el moment de tertúlia a Salut i Força, una tertúlia molt especial. I no només perquè és la primera cita de l'any, sinó també perquè és la primera tertúlia de la nova etapa de Salut i Força que, per començar, i com vostès hauran pogut comprovar, estrena horari a les 3 i 5 de l'hora baixa. En aquesta nova etapa, Salut i Força s'emetrà aquest dia de la setmana, els divendres de les 15 a les a les 16, de les 3 de l'hora baixa a les 4 de l'hora baixa i sempre en format de tertúlia. Com és habitual, durant aquest gairebé 60 minuts repassarem amb l'ajuda i el testimoni dels nostres col·laboradors les notícies més destacades de la setmana i en el cas d'avui, atès que és el primer dia de 2016, tractarem d'anticipar quines seran les prioritats del nou any en matèria de política sanitària i sociosanitària. Els nostres primers contertulis de l'any, que ja seuen a la taula del debat dels estudis de B3 Ràdio, són els següents: el doctor Ramon Colom, el senyor Pep Lluís Màdico, el doctor Pere Orfila, també Pere Riutort, la doctora Francisca Aina Sastre Gené i el nostre cap de redacció de Salut i Força, Joan Riera Roca. Sense més preàmbuls, començant, rebim la salutació de Joan Calafat i de Facundo Tenaglia des de la producció tècnica i de tot l'equip del programa. Siguin molt benvinguts a la primera tertúlia de Salut i Força en aquest 2016 que hem estrenat fa només unes poques hores.
Ràdio Salut i Força. Joan Calafat.
Doctor Pere Riutort, molt bones tardes.
Bones tardes.
Disculpi aquests lapsos, i no, la veritat, no és perquè no, estiguem a la sobre taula no. De primer. De...
No, jo és que m'ha pegat tossina.
No,
està aquí oblidat.
Que és oblidat, no sé com s'ha lligat aquests dos noms, però bueno. Molt bones tardes.
Bones tardes.
Un plaer tenir-ho aquí en altres. Senyor Pep Lluís Màdico, molt bones tardes.
Bones tardes.
Doctora Francisca Sastre Gené. Molt bones tardes.
Molt bones tardes.
Primer de gener. Doctor Ramon Colom, molt bones tardes.
Molt bones tardes.
I Joan Riera, que molt bones tardes.
Me puc llamar doctor, també.
Sí, no sé si faltaria més. Me pareix que en filologia quasi.
No, sí, però deixem-ho en quasi.
Quasi.
Bones tardes.
Bé, hem de dir, i el doctor Colom ho deia, no han de ser... Com deia vostè, doctor Colom?
No sé, jo he dit moltes coses, no?
Esto de venir a la red con resaca, ¿tiene su...?
No, no, ho hem de dir. No és l'hora que era, perquè no és l'hora que és, la candida, sinó que en aquest moment és una altra hora, estan gravant el programa, lògicament, perquè en aquestes hores, si fos veritat, estarien tots damunt la taula. Si això, si no era això, que doctor Colom, que vostè...
Sí.
És un programa que estan gravant.
És un programa gravat amb molt de carinyo, pensant...
Amb molt de carinyo, pensant, i a més, amb el que vols dur, la doctora Sastre, que imagina que això és un regalo meravellós, sobretot per dir Roca, que li anirà molt bé, perquè ell, vegano com és...
No, i a més, per menjar en secant, va molt bé, això.
Això
jo creia que esto era para potenciar que la sangre circulara por determinadas partes del cuerpo.
Ah, vas, també.
No, es que no te ha quedado claro, no te ha quedado claro.
¿Esto qué es, que se echa encima de la carne y luego se chupa, o cómo se hace?
No, això, perdona que ho t'ho digui, però tu en secant no pots menjar.
Formado.
Sí, està molt informat.
Sí, no, no, sí, sí. I a més, ja...
Bueno, el
sant
diagra,
chutney de sandia, chutney, no? Chutney.
Chutney, és una salsa índia.
Índia, chutney.
Que han fet famosa els inglesos.
Bueno, això ho podrem aprofitar per dia primer.
Amb un rostit.
Amb un rostit.
Amb un rostit és la seu.
Bé, jo faré una porcelleta.
Cantorrada. Beníssima, porcelleta.
Porcelleta, això?
Sí, genial.
Tot el
que sigui...
Ho provarem. Bé, el Condem és un programa gravat, efectivament, és el primer programa de l'any, com hem dit, això sí que cada divendres estirem a partir de les 3 i 5 minuts de Sobre Baixa en directe en Tenda Tertúlia, farem un programa molt especial on cada setmana tenim una notícia, les notícies de la setmana en sou protagonista de la setmana, on els contertulis habituals de Salut i Força pues, debatran amb ell i quan no, tertuliaran i xerraran damunt la notícia prou important que ha hagut tota la setmana a nivell, quan no, sanitari i sociosanitari. Anem, com dèiem, a la nostra introducció, analitzarem algun dels temes que possiblement marcaran el nou any i que convé des del primer dia destacar en lletres vermelles. El primer tema necessàriament té a veure amb l'incert futur polític i institucional que s'ha obert a Espanya arran de les recents eleccions general del 20 de desembre. Lògicament, com és costum en aquest programa, enfocarem la qüestió des del punt de vista de la política sanitària i per això fem en els nostres contratudis la pregunta següent. Quin grau d'influència tindran el dia a dia de la sanitat espanyola i també de la sanitat balear el desenllaç del procés que s'ha obert per a la confirmació del nou govern? De les dues possibilitats més importants que hi ha sobre la taula, és a dir, la gran coalició PP-PSOE-Ciutadans o el pacte entre PSOE i altres forces d'esquerres, quina tindrà més incidència en el model sanitari, en les decisions que s'han de prendre en aquest marc, i en aquest mateix sentit, i si finalment s'haguessin de convocar noves eleccions davant la impossibilitat d'arribar a acords entre els partits, quins efectes tindria la política sanitària espanyol? Jo crec que és el primer que ha de respondre aquí el senyor Madico, lògicament, com a responsable polític d'aquests, vull dir, un senyor analista i, a més, que escrient articles de Montes de Mallorca darrerament, a on se manifesta amb una postura prou consolidada a nivell del Partit Socialista.
Bé, tindrà continuïtat, això.
Els articles, no? Els articles.
Sí, duim... hi ha una perspectiva de dos mesos molt agitats al respecte. Jo avui vull primer assenyalar una cosa. Jo som de natural optimista.
Això ja és important.
Sí,
és molt important.
I per tant, els meus anàlisis sempre tenen un punt d'optimisme que de vegades no s'ha confirmat. Ara bé, en les dades que vull haver damunt la taula, jo estic segur que hi haurà un govern de centre-esquerra en aquest país. I que, a més, ho serà més aviat del que ens pensem. No serà a mitjans febrer estarà llest el govern. A mitjans febrer estarà llest el govern. I estarà conformat. I que tindrà unes prioritats entre la sanitat i educació seran preeminents, evidentment.
I això mos pot explicar, mos pot argumentar perquè vostè creu que el mitjan de febrer hi haurà un govern de centre-esquerra?
Sí, ho diré ben clar. Dit de centre-esquerra.
És que este matís és molt important.
El trio parlamentari que li donarà suport estarà a prop dels 200 diputats, estarà a prop dels 200 diputats, estarà format per PSOE i Podemos i en la posició externa de Ciutadans. Jo crec que hi haurà altres partits com PNV, com Esquerra Republicana, com tal, que també li donaran el vot de confiança. I això, avui per avui, el PP no està en condicions de lograr-ho, baixant dels conceptes, baixant dels conceptes. També he de dir, també he de dir que tota la parafernàlia que està acompanyant a la premsa aquests dies, en els medis de comunicació privats sobretot, només té un objecte, que és impedir aquesta solució. L'únic objectiu que tenen és intentar qüestionar de tal manera la posició del Partit Socialista que no es pugui consolidar l'oferta aquesta, la composició de govern aquesta. I això ho fan per compte dels seus amos. Ni més ni pus. Ni més ni pus. He de dir que, a més, crec que la solució final del Partit Socialista serà una votació ampla de tota la militància refrendant els pactes, com va succeir a l'Alemanya darrera. No hi ha perquè no imitar Alemanya en el que nosaltres considerem positiu. Alemanya va sometre la grossa coalició a una negociació prèvia i a una votació del Partit Socialista de tots els seus militants, que la va acceptar. Aquí ho farem igual.
Doctor Colom.
Bueno, aquí està clar que sempre hi ha l'escenari abans de ser eleccions.
Jo puc dir una cosa en favor del senyor Mèdico. És un poc guru, diuen.
No, sí. No.
Aquí... Diuen.
Sí.
Senyor Mèdico, és així, no?
Aquí és veritat que ens trobem amb uns escenaris que són preelectorals, on cadascú diu la seva i marca unes posicions fermes, i el Partit Socialista pues, ha marcat unes pautes molt importants, Podemos també, el PP també, i cadascú diu la seva bandera electoral, i Ciutadans també, i això. Clar, han d'haver-hi unes certes renúncies que clar, amb pro i amb bé de pues, de la viabilitat i que n'hi hagi unes altres eleccions, això. És veritat que el Partit Popular és que està més mal posicionat, perquè el desguiat del govern i, bueno, que tots han anat contra ell. Evidentment, tothom va contra els que guanyen perquè volen molt insegutar que d'en Rajoy, no? Senyor Mosso, el que vostè creu que passarà de veurement si afectarà el model, pues jo crec que el model sanitari no s'haurà afectat, perquè el model sanitari ho tenim tot, necessitat universal i això, pues jo crec que tan recollida dins les lleis que tenim, més dins el marc de la Constitució, pues no s'ho pot posar en dubte. El que sí que evidentment hi hauria un cot de timó gros si sigués el govern progressista, pues, amb els temes d'escopegament, tot aquestes coses que se van posar, pues, que a lo millor el Partit Socialista o el govern d'esquerra voldria revisar. I això seria bo? Jo crec que no, però crec que se va donar una passa amb el tema d'escopagament, ho dic referent a el que és farmàcia, se despesen medicaments. Se va fer una revisió, se va donar la passa, la primera passa amb el tema d'escopagament, però ara jo crec que sí, el que s'hauria de fer és una aposta ferma per la intervenció de la farmàcia d'una manera important amb el tema de l'adherència en els tractaments, i de que a nivell de l'Estat ja hi hagués una recepta electrònica compatible en tots interactiva en totes les comunitats, de manera que se pogués passar dades d'històrics de l'historial del pacient que pogués passar a la farmàcia per poguéssim fer feina. Jo crec que això seria una passa molt important per desenvolupar aquesta part que s'ha fet d'escopagament, que ha volgut estar racionalitzar, posar ordre. És perquè s'ha posat ordre en moltes de coses, però és perquè hem perdut, com ja deia la setmana passada, però és que era aquest tema d'adherència que a nosaltres francament ens preocupen. Per lo de més, sí, en temes d'educació, pues, hi ha una assignatura gran pendent, no és aquest programa, però bueno, ben que digui que el Partit Popular va fer les seves coses amb educació, a vegades no compten tant sort d'educació, per tant, si fas sense comptar amb sols que has de fer, pues, mal t'avances les coses, no? Però bé, jo no crec que passi cap d'això. Jo crec que ara l'optimisme està de més fonamental. Jo crec que hi ha una bona base. El poble el que ha volgut és rompre les majories. No volem aquest bipartidisme, perquè m'hauran demostrat que el Partit Popular i el PSOE no han resolt els problemes d'aquest país. Han tingut 40 anys per resoldre els dos i s'han consolidat amb aquest bipartidisme, que ja mos va bé. Ben que dir, tots han fet pecats, aquests dos grans partits. Ben que dir, els socialistes van ser els que mos van ficar a la OTAN. Els socialistes van ser, crec que és que també mos varen ficar de qualsevol manera en la Comunitat Econòmica Europea, ben que dir, i jo crec que ara és hora de que les conseqüències que tenim de totes aquestes coses, pues que ara mos varen ficar a l'OTAN, i el senyor Andar llavors se va posar el peu d'una sa taula fumant espuro mentre estaven atacant Iraq, no? Ben que dir, que cadascú han fet un gran pecat, jo troc que ara ja el poble, pues ja ara en època de crisi han tingut la sensibilitat del Partit Popular amb els temes, per exemple, de les hipoteques, els desaucis, ben que dir, apoyant, ben que dir, ha fet una... els banys han estat els seus aliats, i aquesta ajuda bancària que ha fet, i no han tingut en compte el ciutadà, i jo crec que tota aquesta cosa, pues, ha generat, pues, aquest marc que realment tenim, que és la conseqüència.
Doctora Sastre.
Bé, en el tema d'escopagament crec que no té res a veure si hi ha un govern d'esquerres o un govern de dretes. De fet, des del 91 que jo vaig anar a França, fins que me'n vaig anar 3 anys després, sempre hi va haver copagament en els fàrmacs i en els metges, en les minutes, sempre n'hi ha hagut, ni segueix hagent, i en canvi els governs han estat de dretes i d'esquerres. El copagament és inherent a l'economia d'un país, i l'economia d'un país és inherent a la indústria privada que mou aquest país, i si els que venen no potencien la propietat privada i la indústria privada, el copagament haurà de ser cada vegada més gran, perquè no hi haurà manera de mantenir el país. Això és el que jo penso.
Mm-hmm. Doctor Riudart.
Bueno, no, el tema és complicat, eh? I han de ser optimistes, no hi ha dubte. M'ha agradat molt la intervenció del senyor Mádico i del Tocolom també. I jo el que vull dir és que basta escoltar i llegir un poquet el que està passant cada dia. Tot el tema de coalicions i tal, ja se vol venir. Per què? Perquè que el PP va ir a cercar desesperadament el Partit Socialista per fer una gran coalició, bueno, demostra una tendència a la desesperada, no? Això és el meu punt de vista, no? I també que ja s'estiguin plantejant aquelles línies vermelles que se marcaven els partits polítics, com per exemple el Partit Socialista i Podemos, sobretot referent al tema de Catalunya, que veig que això ja se comença a diluir, ja se comença a dissoldre, dins el mateix tassó, vull dir, tot això apunta en aquesta intervenció que ha tingut, que hem escoltat del senyor Mádico, no? I crec que el tema sanitari, el tema d'educació, m'imagino que això és intocable, i crec que tots els partits polítics estan d'acord. Ara, com hem vist, petites modificacions en aquests camps tenen uns resultats molt grans afectant la població, perquè quan te toca a tu, encara que sigui molt petit el canvi, les mancances després que tu deixes de tenir són molt grosses. És a dir, m'imagino que no tindran, que tindran cura amb el tema de la salut, que és el que ens preocupa aquí, en aquesta taula, no? I aquí estarem, els que puguem estar en aquesta tertúlia, per vigilant, comentant i analitzant tot aquest món estructurat tan complicat, com deia la doctora Sastre, que crec que no haurà partit, com deia ella, ni de dreta ni d'esquerres, que s'atrevesqui a tocar una de les coses que funcionen, no dic bé, malament, o molt bé o molt malament, que funcionen, sobretot si ho comparem amb altres països de la Comunitat Europea. Ja veurem ben què passa.
Joan Riera.
Has hecho una pregunta que tiene dos vertientes, una general y una particular. En la vertiente general, en España nos hemos querido dar un modelo multipartidista, teniendo una concepción de la política guerra civilista. Es decir, aquí hay las derechas contra las izquierdas. En otro país de la Comunidad Europea, un partido, sea el que sea, que gana las elecciones, forma gobierno, independientemente de que si tiene mayoría o no. Merkel, que es tan poderosa y que parece que es la dueña de Europa, no tiene mayoría absoluta en Alemania. Con lo cual, parecería que si un partido, claro que diciendo esto del PP parece que uno aboga por el PP, no, es simplemente decir lo que se hace en otros sitios de Europa o que creo que es lo que se hace. Que si un partido, el que sea, en este caso el PP, obtiene una cualificada diferencia con el resto de los partidos, habría que dejarle formar gobierno. Lo que pasa es que como aquí queremos un modelo multipartidista o de multirepresentación, manteniendo la actitud de que hay buenos y malos, para unos los buenos son otros y para otros los malos son los otros, entonces no me da la impresión de que esto tenga mucho recorrido en cuanto a estabilidad. Por otro lado, no es que disienta porque el disenso requiere una base que yo no tengo, pero le digo al señor Mádico que anímicamente a mí me parecería muy raro que el señor el de Ciudadanos, Albert Rivera, fuera capaz de permitir que Podemos entrar a formar parte de gobierno. Y por otro lado, tengo que decir que no sé por qué, y se lo digo con total sinceridad porque no lo entiendo. Todas las coaliciones que ha tenido Podemos con el Partido Socialista han supuesto que Podemos suba en votos y el Partido Socialista baje. Y esto es una cosa que no entiendo por qué, porque además ni ha dado tiempo. Pero aquí Podemos se ha convertido en la segunda fuerza después de 6 meses de magnífico gobierno del PSOE. Y digo magnífico no por hacer la pelota, sino porque los primeros 6 meses son los mejores. Es cuando se puede devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, reabrir los centros de salud por la tarde, etcétera, etcétera. Esto en el plano general. En el plano particular de la sanidad, a mí me gustaría decir ahora, y no pretendo que se hable solo de esto, ni siquiera que se hable, pero que algún día sería interesante hablar. Si ya que se ha hablado tanto en todos los niveles de hacer un pacto por la educación, ¿no sería este momento el del inicio del modelo multipartidista, que yo creo que va a durar mucho, sobre todo si conseguimos ponernos de acuerdo, de hacer un pacto por la sanidad y llevar a la Constitución lo que realmente no se puede tocar? Que esto es algo que, de hecho, varios partidos, bastante de ellos de la izquierda, han venido diciendo. Hay que hacer una reforma constitucional que, entre otras cosas, blinde la sanidad. De lo que probablemente tengamos que ponernos de acuerdo es ese blindaje a lo que se refiere. Pero ya que estamos, vamos a hacer un pacto sanitario donde entren todos, porque si no, algún día el PP o Ciudadanos, me refiero a lo que es más de derechas que de izquierdas, probablemente alguna vez vuelva a ganar las elecciones y si no lo blindamos, pues se volverá a cambiar. Y a lo mejor esos cambios que hacen no son malos, pero ya no será un pacto. ¿Eh? ¿No es el momento ahora de hacer un pacto por la sanidad?
Sí, me digo rápidamente.
Sí, y efectivamente lo llevamos varios partidos de la izquierda. Llevamos varios partidos de la izquierda esto. El blindaje de los derechos básicos, hablamos en la Constitución. Sanidad y educación y bienestar social.
Yo hablo de sanidad porque es lo nuestro. Pero
y bienestar social están los tres. De todas formas, conviene matizar mitos, porque a veces damos por ciertas cosas que van pasando y sobre todo que son titulares en los telediarios y después resulta que cuando escarbas un poco las razones son otras. Merkel, no es porque fuera buena chica que pactó con el SPD. No es porque no tuviera la mayoría absoluta en el Bundestag. Era porque el SPD y los verdes tenían la mayoría en el Bundesrat. Y el Bundesrat, el Senado alemán, es el que decide cada año el presupuesto, cómo se distribuye entre los Landers y el Estado central. Por eso pactó Merkel, no pactó porque fuera buena chica y la derecha piense bien, porque no podía controlar el presupuesto del Estado con la mayoría parlamentaria que tenía en el Bundestag. Es en el Bundesrat, el Senado, el que lo controla, y allí los partidos verde y socialdemócrata tenían la mayoría absoluta. Es un poco lo mismo que ahora ocurre al revés con el PP en el Senado y en el Parlamento. Nosotros y todos estamos ya prácticamente, hoy incluso lo ha dicho la gente del PP, en que es necesaria actualizar la Constitución, pero el PP tiene mayoría de veto en el Senado y tiene mayoría de bloqueo en el Parlamento. Esto es lo que yo creo va haciendo diluir esta pretensión de veto al tema, a esta pretensión de poner la línea roja en el tema del referéndum catalán. Es decir, ningún gobierno que se constituya puede obviar la situación del Parlamento, y eso es bueno, y eso es bueno, es decir, es bueno para todos, ¿eh? Yo creo que estos factores hay que tenerlos en cuenta y no hay que perderlos de vista. Insisto, mayorías de todos los tipos los hay en Europa. Hace poco mi hijo me contaba que el ayuntamiento de Noruega, las elecciones municipales en Noruega fueron en el mes de septiembre, el ayuntamiento de Oslo lo gobierna con un alcalde de que era la sexta fuerza del ayuntamiento, no la segunda o la tercera, era la sexta fuerza del ayuntamiento, pero fue el único que consiguió los escaños necesarios del Parlamento de Oslo para consolidar un gobierno municipal. Yo creo que esto en Europa se practica y nosotros tendremos que aprenderlo si no sabemos.
Anem a fer una petita pausa publicitària i recordo que estem en temps de tertúlia, dia 1 de gener, són entre les 3 i les 4 de l'hora baixa, estan nosaltres el senyor Pep Lluís Mèdico, el doctor Pere Riutros, el doctor Francisca Aina Sastre, el doctor Ramon Colom i Joan Riera Roca.
A IB3 Ràdio, Salut i Força, amb Joan Calafat. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona, sona.
ib3, 10 Nadals al dia.
Hi ha un desert on l'exclusió social és un sol abrasador, on la discapacitat física o psíquica són dunes traïdores, on una tormenta d'arena cega la vista de migrants a la recerca d'una vida millor. Però en aquest desert nosaltres sabem trobar-hi flors. Flors en el desert.
Flors en el desert, amb David Oliver, a IB3 Ràdio, diumenge a les 9 del matí.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Salut i força.
Temps de tertúlia. Estan en Facundo Tenavia, en el control tècnic. Estan en Lluís Mèdico, Pere Utort, Francisca Sastre, Ramon Colom, Joan Ria Roca. Avui, primer de gener de 2016. Des d'aquí els desitjant que no, que tinguin un feliç any. Un feliç any i que disfrutin i ho desquin de lo millor que els hi pugui donar 2016. Anem amb un altre tema, si els hi sembla. Nou any també marcarà la necessitat d'arribar a un acord entre l'Estat i les comunitats autònomes. Això era una de les coses que estàvem parlant fa un moment, però en relació a l'accés a la sanitat pública i l'obtenció de les targetes sanitàries. Hem de recordar com està la situació, on el govern central va denunciar i va en el govern autonòmic d'aquí de Illes Balears, efectivament, el fet de que havia tornat la targeta sanitària a les persones sense papers. Com sabeu, el posicionament del Ministeri de Sanitat en aquest tema difereix que els que defensen determinats governs autonòmics, com per exemple el Balear, que ja ha procedit a recuperar les targetes sanitàries per als ciutadans immigrants en situació irregular. Quina hauria de ser la solució per posar punt i final en aquest conflicte? S'ha de retornar a la situació anterior en què qualsevol ciutadà, independentment del seu estatus legal a Espanya, podia accedir als serveis sanitaris sense cap tipus de limitació o restricció? Joan Riera.
Vamos a ver, es decir, aquí el Partido Socialista desde la Consejería de Salud, no estoy buscando ningún trabajo dentro del Partido Socialista ni en la Consejería de Salud, ha sido sabio al devolver este derecho a las personas que la necesitaban, pero poniendo una serie de filtros para que no se convirtiera aquello en el pito del sereno que pudo ser en otra época. Es decir, como dijo la presidenta Francina Armengol, es cierto que cuando una persona, aunque esté ilegal aquí o irregular o sin papeles, por el mero hecho de subirse en autobús o por el mero hecho de comprar un kilo de patatas, como está pagando impuestos, ya tiene derecho a beneficiarse de esos impuestos, y más de un impuesto tan básico como es la atención primaria de salud. También hay que recordar que la atención especializada no se les privaba, ¿no? Era la atención primaria, lo que a efectos prácticos de no obtener la tarjeta, pues les venía privado. Bien, entonces, aquí la solución a esto es simplemente que el gobierno autonómico se ponga de acuerdo con el gobierno de España, porque esta es otra de esas líneas, estoy seguro que el señor Madico estará de acuerdo conmigo, donde ni el Partido Socialista ni ninguno de los partidos de la izquierda que dan apoyo al gobierno balear pueden renunciar a eso. Eso es un poco como la existencia de Dios. Podemos hablar de todo menos de dejar de dar la tarjeta, entre otras miles de cientos, a lo mejor decenas de cosas, de dar la tarjeta sanitaria. Y esto solo se arreglará si el gobierno de la nación se convierte en un gobierno permeable a esta decisión, en contra de la cual, desconozco la postura de Ciudadanos, solo está el PP, porque el resto están absolutamente de acuerdo en que hay que devolver este derecho. Creo que es un conflicto que durará lo que dure un gobierno monocolor del PP en Madrid.
Toto Colom.
Bueno, jo, vostè ha dit, s'hauria de retornar a la situació anterior,
no? A l'anterior d'anterior.
A l'anterior d'anterior, però és que
clar... Anterior. Jo, ara me deixi vostè ara aquí, tota cosa, amb un poc de...
No, si vostè comença a llegir i se fa llarg.
Home, jo t'he d'explicar als oients d'Ivetres un poquet la notícia i vostè després introduís quina és la seva, diríem, opinió. Sí. Però ja t'he d'introduir la realitat de la notícia. Després vostè diu el que vulgui.
La realitat de la notícia jo li dic. Aquests ciutadans, els ciutadans d'aquest país no entenen per què se'n va bé un andalús aquí a veure els seus fills i estar aquí i passar el Nadal, i bé que la seva targeta no existeix, no va bé, i que ve aquí i que se troba que si no ven són medicaments en el metge no li va bé, que el gasto andalús se repercuta aquí, i això no és normal, això no és normal.
Però això perquè, no.
Però no era d'això del que hablàvem.
No, això era...
No hi ha cap metge que se negui a fer recetes.
No, escolta,
perquè em faig tots els
sí,
dies.
Sí, no, però vostè no se negarà per un àpid i tal. Perquè vostè és pediatra.
No, per qualsevol cosa.
Però si vostè té un medicament d'un trasplantat. Sí, senyor.
Hombre, d'un trasplantat no solen venir atenció primària que els hi fugirà.
No, però si ven la medicació que ha hagut de quedar més temps, li estic xerrant d'un cas...
excepcional,
vale, no és el que passa cada dia.
No, és d'un cas excepcional. Podem posar bosses de colostomia que els fa el metge de primària també. Una caixa de bosses val 90 euros i un metge de primària comença a posar enllaç les bosses i tal perquè ha vengut, perquè se fia a qui gut, li estic xerrant d'un cas, no? Se fia a qui gut, han agafat els trastos, han vengut, i clar, aquella dona no va agafar tots els seus trastos. Resulta pues, que haurà d'estar aquí una setmana, 15 dies, 3 setmanes, tal, molt anant per fer d'això, han de passar els papers cap aquí, les recetes, que tal. Aquestes pegues, que no haurien de ser normal, en què estem, tots estem allà mateix, però això passa, això passa. Per tant, jo trob que en tema de, des d'això s'hauria de anar a que la cartera de serveis pues, fos homogènia per tot, que els temes de la implantació de la recepta fos la mateixa per tots, El que van tenir en Basco Pagament, que els bascos no ho van implantar en el començament i després ho van haver d'implantar perquè els hi van obligar, això ho van tenir, i per així que ells eren més bons que els altres. I jo crec que el retorn aquest de la targeta sanitària no hauria de dependre de que ho faci un govern autònom o no ho faci un govern autònom. És que això no ha d'estar en mans de ser autònoms. Això és... no ho sé. Jo,
però, Ramon, és que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que una família procedente de un país extranjero extracomunitario... Sí. Viene aquí a vivir y trabajar.
No, no, es que
vive,
yo entiendo perfectamente.
Déjenme acabar. Y vive y trabaja perfectamente.
Pero es que usted me está hablando de los extranjeros.
Es que
y yo estoy empezando por los nacionales. Bueno, es que claro, usted me está arreglando.
Lo que no puede ser es facilitar los extranjeros y entorpecer
el tema nacional. Pues ya empezaremos por el internacional.
Pero es que de lo que se trataba era de eso.
A mí el tema de la isla del Perejil, que me parece muy bien.
Pero esto es como si ahora, Ramón, esto es como si ahora, estamos hablando, esto es como si ahora estamos hablando de educación y usted me dice que hay que prohibir el aborto.
No, o sea,
no tiene nada que ver.
Aquí de lo que se trataba
es que había un señor que era argelino y que había venido a vivir y trabajar aquí y que se había colocado en el mercado negro del trabajo. Sí. El mercado negro del trabajo es más importante que el mercado blanco.
Tiene la cabeza llena de negros.
Se había metido en el mercado negro del trabajo y estaba trabajando y malviviendo y no podía ir a un centro de salud cuando tenía un constipado. Uh-huh. Ese era el problema. Y a mí, no por ideología, sino por humanidad, eso me parece mal. Ahora bien, este señor cuando se instala aquí y trabaja, legal o ilegalmente, está dentro o fuera del sistema, que se pueda traer a su padre para que lo operen, porque en Argelia no lo operan, a mí esto no me parece normal. Y esto es lo que la nueva regulación regula, dificulta, obliga a explicar y obliga a matizar. Es decir, sí a que los inmigrantes tengan salida, al turismo sanitario.
Joan, jo t'entenc perfectament, però també entenc que tot econòmic.
Però no mezclemos que, perquè sí, no tiene nada que ver.
No, però ell intenta cercar...
No, no
nada.
Lo que no se puede facilitar al extranjero y entorpecer al nacional.
Exacte.
Se tiene que facilitar primero al nacional y si se puede también...
No, es que, a ver, es que poder, se puede.
Sí, primero. El que viene...
Ses prioridades. Jo és que no entenc ses prioridades. Ben que dic, això van de quentar sa targeta. És que, evidentment, no s'ha de llevar la targeta, però és que aquí i jo li estic dient, senyor Riera, que això no ha d'estar en mans de les comunitats autònomes, perquè aquest provincianisme que mordú, que cadascú, pues jo no aplico el copago, pues jo quito targeta, pues tu me la pones, sí. I m'on anem en el Consell Interterritorial, els quatre directores generals que a vegades m'han tocat, tant de farmàcia com de sanitat, que fan fan política, pues jo què vol que li digui? A mi m'arriba a indignar. A mi m'arriba indignar que tractem això, però és que en el mateix temps, per una cosa que llavors no em feien bandera política de tantes partits socialistes com els que vulgui, com el PP, com el que tal, com el que qual, que pareix que estan arreglant el món. El problema diari que té la gent, diari, i una comunitat autònoma com la nostra, el tenim diari, a lo millor 300 vegades en els centres de salut i a les farmàcies, jo ni li compt, pues que la senyora que ve de Granada... i que s'ha deixat la medicació i les pastilles del dormir, i com li expliquen a aquesta senyora que clar, que allà se n'anirà i que no se llegeix el que pren aquesta senyora allà, i que les urgències els tenim atiborrades, i que aquella dona s'ha d'anar a copar les urgències i en què centre me tengo que ir aquí i allà, llavors, si ho tinguéssim tot intercomunicat no tindríem aquest problema. Però sí, tenint el FACAM aquell i tota aquesta comèdia que en feim política, però la política, el problema serio que tenim d'interoperabilitat entre les comunitats, és que això és patètic.
El problema serio és que hi hagi il·legals, per començar. Això és un problema serio, i com que és un problema del govern estatal, nacional, que aquesta gent vengui sense papers, és el govern nacional
resumint,
que hauria de
resumint, subir... Li faré un resum. Crec que les comunitats autònomes la jugueta de la transferència de sanitat li ve grossa. M'entén? Ben que dir, és un cotxe amb massa cavalls.
Senyor Marico, com veig que està aquí...
Maries coses. La primera, no és només això. A un moment determinat, en aquest país, resulta que els espanyols que han cotitzat tota la vida aquí, 20 anys cotitzant aquí, han emigrat a Alemanya, o han emigrat a Noruega, i han perdut la targeta sanitària i la qualitat de salut. L'han perduda. S'han hagut d'acollir en el sistema noruec, en el sistema alemany, en la fórmula en què hagin pogut, és que el meu fill se casaren i van normalitzar la situació i després ja ha començat en el tema de la feina i tal, però se va passar 6 mesos sense targeta sanitària perquè a partir del moment en què havia deixat de formar part de la comunitat balear va quedar un espanyol apàtrida sanitàriament hablando.
Sí, sí.
Dir, això també ho hem viscut. És dir, que són factors que realment necessiten una solució global, i dins aquest camí era el que parlava jo antes, de que hi ha tot un conjunt de regles de joc i de normalitzacions que han de ser comuns per tots els espanyols i que efectivament el Ministeri de Sanitat és el que haurà de regular.
Sí, aquí, clar, ja aquestes intervencions que hi ha hagut són molt instructives, no? I n'aprem molt, i realment el que sí, jo faria un poquet a veure a la gent que mos escolta, no? A escoltar a la gent que mos sent per la ràdio, que moltes vegades aquesta bandera política que el doctor Colom també ha exposat, no? Aquesta bandera política dels estrangers, que si Nalfapam, que si tot el que va passar i tal, el que hem de tenir en compte també és que uns recursos d'unes persones que estan aquí sense papers, pitjor estan ells, això també s'ha de dir, pitjor estan ells, que estan aquí amb familiars que estan duent de l'estranger per solucionar temes sanitaris, com poden ser una operació de pròtesis de cadera o de pròtesis de genoll, que també fan en el seu país, el que passa que aquí hi ha més garanties, hi ha millor sanitat i tal, i aprofiten per estalviar allà i carregar-ho aquí. Això, al final, damunt quin cap cau? Damunt el nostre, que és aquesta persona de Granada que ve i que no té, i que després no pot arreglar això per falta de recursos.
Hem d'anar a fer una petita pausa publicitària, en un minut tornem. Fins ara.
Salut i força.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illet, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com. Te sona, sona. Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3. A IB3 Ràdio, salut i força. Joan Calafat.
Tornem a estar amb tots vostès, recordin, tenda tertúlia en aquest nou horari, des divendres, de 3 a 4, Fem tots els divendres aquí amb tots vostès, amb aquesta tertúlia, amb aquest conte amb tertulians que estan aquí amb nosaltres i que efectivament intenten, com no, resoldre la seva opinió temes importantíssims que afecten la nostra sanitat, la nostra comunitat. Recordin que avui amb nosaltres hi ha el senyor Pec Lluís Màdico, el doctor Pere Riutort, la doctora Francisca Sastre, el doctor Ramon Colom i Joan Riera Roca. El control tècnic, el nostre amic, gran amic i recercador musical, com és en Facundo Tenaglia.
Extraordinària,
doctor Riutort, extraordinària, perquè la música que m'ho està posant avui, espectacular. Bé, anem a un altre tema. Un tema prou important que m'agradaria en aquests minuts darrers pues, intentar que els discutiéssim, que opinàssiu. Perquè dintre del col·lectiu d'infermeria, la gran preocupació ara mateix són els efectes del Real Decret que va entrar en vigor, el passat 24 de desembre i que fulmina les competències que aquests professionals havien desenvolupat fins ara en matèria de prescripció de medicaments. Es farà marxa enrere? Convendria que algú posat seny i se'n donés compte que aquesta restricció als infermers pot suposar introduir una conjuntura de caos i de mal funcionament en els centres hospitalaris, doctora Sastre. Sí. Li ha tocat, fíjate.
Bé, jo no acabo d'entendre el test perquè el meu coneixement són que l'infermeria mai ha fet una prescripció de cap fàrmac, vinc a dir, prescriure un fàrmac és indicar el que ha de prendre en les dosis. L'infermeria el que ha fet ha estat administrar els fàrmacs que els metges han prescrit, de modo que no entenc quin canvi ha hagut.
Però mira, el canvi és el següent, que ho explicava l'altre dia la seva presidenta aquí, presidenta Rosa Maria Hernández, dient que efectivament davant una posada de vacuna, per exemple, el metge haurà de prescriure que s'ha de posar la vacuna.
Sí.
No per ella tota sola se posarà la vacuna.
Fins ara sempre s'ha fet així, és a dir, sí, el metge sempre ha prescrit la vacuna que s'ha de posar un malalt, en el meu cas és així.
Sí, en nosaltres... seu.
Sí.
Però la vacuna de la grip s'anaven directament a vacunar des grip sense passar
per metge.
Per exemple,
jo no. O sigui, els pediatres, perquè un nen se pugui vacunar des grip, primer ha de fer una consulta de tota la vida, ben que dic, no d'ara, en el pediatre, perquè no se vacunen de tots els nens. Se vacunen els nens malalts, els diabètics, en fi, els que tenen problemes. En aquests nens, davant una hora, una cita en el pediatre, i el pediatre valora si necessita o no necessita vacunar-se del grip, i si posa, i si diu que sí, posa apto per a vacunació, i li dona una cita o li diu que agafi una cita amb infermeria, i se vacuna del grip. Si no, no se vacuna del grip. És a dir, s'ha fet a pediatria sempre així. Mal que no hi ha cap canvi. Les vacunes obligatòries, les vacunes obligatòries dels infants s'oposen a les fetges que estan indicades. Hi ha un calendari d'atenció primària del programa del NINSA que estan establertes quan s'han de vacunar els nins. I antes de que el nin sigui vacunat per l'infermera o per l'infermer, el veu el pediatre i diu si se pot o no se pot vacunar, si està constipat, si té unes angines, si està malalt, si està sa, si està indicat, perquè a vegades no està indicat. A vegades s'agafa una cita per una revisió, per posar una vacuna, i resulta que el nen té angines, doncs primer el veu el pediatre i diu, està sa, el pot vacunar, o no està sa avui, hauran d'esperar. Això s'ha fet sempre així en pediatria, no hi ha cap canvi.
Joan Rey Roca, tu que has seguit un poquet de prop todo el tema de ser prescripción enfermera.
Estamos hablando nada más de las vacunas. Yo creo que ahora en estos momentos...
¿Por qué me
ahora,
ha dicho vacunas?
Sí,
vacunas? Sí, 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 por supuesto, no le he hecho la culpa a usted. Entonces, hasta las vacunas, el caso es que hasta ahora, y yo no voy a hacer la enumeración porque sería prolijo y sería probablemente me olvidaría, las enfermeras estaban haciendo una serie de cosas que están capacitadas profesional y universitariamente para hacer. Y ahora van a tener que dejar de hacerlas. Y estas cosas las van a tener que hacer ustedes.
¿Cómo cuáles?
Las van a tener que hacer los médicos.
No, porque es que de verdad que en práctica...
Pues yo ahora me pilla usted aquello de cuando una pareja se pelea y dice, dime tres cosas, a mí no se me ocurren tres, pero las hay. Y si no, váyase usted a los números de Salud y Forza que los hemos enumerado. Está, por ejemplo, el tema de la distribución de pañales. Está, por ejemplo, a pañales para personas mayores. Está, por ejemplo, efectivamente, el tema de las vacunas. Está, por ejemplo, también el tema de determinados fármacos suaves. Lo peor de todo esto, desde mi perspectiva de usuario, es que se le reconozca menos formación universitaria a una enfermera que se ha pasado 4 años estudiando bárbaramente y ahora además con sus posgrados, pero además que tiene un bagaje universitario profesional en lo que sabe hacer, no en otras cosas, tremendo, se le reconozca menos posibilidad de prescribir que ahora se le reconocía que a un podólogo. Que tiene unos estudios fantásticos, que tiene unos estudios...
O un odontólogo,
que tiene unos estudios fantásticos, pero que tampoco son...
Yo no digo que no se pueda autorizar a que lo haga, lo que digo es que no se ha hecho nunca. ¿Vale? Y estoy segura de
Pero estamos hablando diciendo. De cosas totalmente.
No tengo
Sastre.
Ninguna duda.
Estamos
nunca
hablando
se
de
ha
cosas.
Hecho. La enfermera nunca ha prescrito. La enfermera ha administrado y dado lo que el médico ha prescrito, y además, desde que salí de medicina hasta hoy, passant per tot el que he hecho, ha sido así.
Els estudis realitzats a països on els enfermers sí poden prescriure, per exemple, Suècia, Austràlia, Estats Units, Reino Unit, Canadà, Irlanda, que no ha hagut cap problema per la salut del pacient, més bé, al contrari, la mesura ha generat major satisfacció dels malalts.
Jo no dic que n'hi hagi, jo dic que aquí no s'ha fet mai. I és que digui el contrari, engana. Aquí enfermeria mai ha prescrit cap fàrmac, ha prescrit el fàrmac, és més, moltes vegades li diu a l'enfermera que posi el que li presqui i no vol aquesta responsabilitat, vol que el metge ho autoritzi, val? O sigui, que m'hi deu que no, que volen aquesta responsabilitat, però la gran majoria no vol aquesta responsabilitat, perquè darrere una prescripció hi ha una responsabilitat i pot haver una demanda que pot ser perillosa. Bueno, de modo que normalment no és així.
Jo tinc la declaració de la declaració de la presidenta que deia que els infermers en l'actualitat fan moltes prescripcions de medicaments i productes sanitaris per facilitar la salut dels pacients i perquè estan capacitats per això. Com també diuen que estan, i així ho fan en la majoria d'hospitals, per fer estriatge o classificació dels pacients que arriben a les urgències, on habitualment se traten ferides, s'apliquen les primeres mesures d'analgèsica, o administren també broncodilatadors. Són situacions que requereixen una solució ràpida i que s'aprenen amb equip.
En sèrio, no se fa mai. Però sempre hi ha una prescripció mèdica darrere un broncodilatador, davant, millor dit, sempre hi ha una prescripció mèdica davant un intramuscular, mai hi ha hagut, mai, però, mai, atenció primari, una persona que hi prescrit i administrat un fàrmac, mai, és més, és que ho demanen, te telefonen i te diuen, no ho has posat a l'ordre, elles me telefonen quan jo dic a un infant, és baix que te posaran una mascarilla i per lo que sigui, no, encara no m'ha donat temps a escriure-ho, me telefonen i me diuen, escolta, que no mos ha prescrit quina dosis li han de posar, por Dios, vas a mirar una taula de pesos, eh? I d'haver hagut d'escriure avui, ahir, fa un any, fa 10 anys sempre ha estat així. Vos dic la pràctica diària.
I entonces, ¿por qué hacen un decreto ley que lo cambia?
Sí.
Pues no sé, me gustaría saberlo.
Pues las enfermeras, yo no le voy a discutir lo que usted dice, pero yo digo,
te digo que no,
las
nunca se ha prescrito.
Esta afirmación tan tajante que hace usted, las enfermeras la hacen al revés.
No, las enfermeras, lo que yo, es un matiz, administran como ellas quieren algunas cosas, hombre, una cura. Antes, cuando yo terminé medicina, hasta la silvederma, hasta las curas, yo tenía que decir, administrar, curar con. Yo no pongo curar con, digo curar.
Senyor Mèdico, ràpidament, que tenim poc temps.
Sí, puc explicar un poc el matís del pacient d'aquesta història. Jo rep una cridada de serveis de CIP Salut per anar com a personal de risc, anar-me a vacunar del grip. Vaig a vacunar-me de grip, demà en sort me diuen, ha passat per el metge? I dic, no, he rebut un avís seu. I diu, no, però primer ha d'anar al metge. Me'n vaig a fuixar, és veritat. El que fa era cas a una prescripció preventiva que m'havia rebut de CIP Salut. No era una
aquesta
qüestió.
Aquesta és la prevenció que s'ha de fer.
Aquesta és la reacció general del pacient davant d'aquestes situacions. Tenc un problema crònic a les cames d'un tipus de cures. Per obtenir la prescripció de determinats depòsits que necessit, he d'anar a fer la visita al metge, que el metge me la donarà per... Si en canvi, a l'infermera la veig cada setmana.
Que el cura...
Perdona, una cosa...
La veig cada setmana. M'apareix un desbrat, va d'anar al metge per aquesta situació.
Senyor Mèdico, la prescripció vol dir no qui l'escriu, sinó qui la firma. Les seves prescripcions mai han estat firmades per una infermera. Això pot estar ben segur.
Avui no vol dir... electrònic és
mai... No. La firma és el metge. Sempre ha estat així, però per què no me feis cas? Mai hi ha hagut una firma d'una infermera.
Bueno, pues ara se
posarà. Que se posi i m'aparell bé, no tens res que dir. Sempre quan hi ha una formació i una preparació, és feina que llevaran en el metge.
Ja està.
No s'ha fet mai.
No, jo aquí el que voldria és donar a cada un el que li pertoca, no?
Ràpidament, que m'ho
no, realment, jo crec que el que s'ha de preveure és que el món canvia, les circumstàncies canvien, l'infermeria que fa un relleu a dins de Salut que és imprescindible. No és un auxiliar, ni és una persona que ajuda, ni una persona sotmesa, ni és una persona res, sinó que és una persona que se li ha de donar ja, el dia d'avui, una responsabilitat perquè se la mereix.
Se li ha de donar aquesta responsabilitat, però no l'ha tingut mai.
Arriba a l'hora dels adeus, com diu la cançó, molt apropiada per aquesta època de sang, i us hem de passar fins al proper divendres, dia 8 de gener, que marcarà ja el retorn de l'activitat normal i quotidiana, tant a nivell de feina com d'agenda diària per a tots i cadascun de nosaltres. Recordin que Salut i Força no només ha estrenat avui el nou any, sinó també ha estrenat una nova etapa durant la qual es acompanyaran tots els divendres en la nostra tertúlia i amb un horari diferent al que els teníem acostumats. Serà de les 3 a les 4 de la hora baixa, quan la taula de debat de Salut i Força faci present a la seva llars amb el testimoni dels nostres estimats contratuïs que han estat els següents. Doctora Moncó, moltes gràcies i molt d'anys.
Molt d'anys.
Doctora Sastre, moltes gràcies i molt d'anys.
Moltes gràcies.
Doctor Pere Hurtort, moltes gràcies i molt d'anys.
Gràcies.
Senyor Pallo i Mèdico, moltes gràcies i molt d'anys.
Molt d'anys a tots.
Joan Rey Roca, també molt d'anys i gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Molt d'anys si vols, que decimos en Ibiza.
I doncs, això mateix, desitjam a tots vostres que siguin feliços en companyia de la seva gent més pròxima i que la salut i la il·lusió, les bones notícies, siguin una constant de les seves vides des d'ara mateix fins al darrer dia del nou any. Rebim la salutació de Joan Calafat i de tot l'equip de Salut i Força i en Facundo Tenelia a la producció tècnica. Els deixem ara amb els serveis informatius de Petra Ràdio. Passin un bon cap de setmana i fins al divendres vinent a les 3 de l'hora baixa. Molt d'anys i adeu-siau.
Pass that the Blue Ribbon test. I hope your good keeps getting better till your better's best. With every wine you taste, with every song you sing, by now you may have guessed. I hope